Acabem d'escoltar l'espai que ens ofereix el Departament de Ràdio del Bisbat de Girona, Església Viva, i seguidament torn per la parròquia de Lloret de Mar. El seu rector és Josep Maria Castellà, el tenim aquí amb nosaltres. Molt bon dia.
Bon dia a tots i bon cap d'any, no? L'estem acabant.
L'estem acabant del tot. Avui arriba, doncs, aquest canvi d'any.
Sí.
I com a canvi d'any, també canvi d'objectius, canvi de vida, podríem dir-ho.
O no? Hem de viure intensament tant un any com un altre, no?
Sempre intentem ser millors.
Això cada dia. I no cal pas que canviï el número de l'any del calendari, sinó que ha de ser una proposta de cada dia. Però és veritat que, és clar, aquesta cosa, doncs, convencional nostra de que comencem un any nou, doncs, mira, és un motiu de proposar-nos més coses, no?
Uh-huh.
Que si fer gimnàsia, que si fer dieta, que si tot això...
No. Projecte de vida, no coses així tan mundanes, no. Jo em referia més a projecte de vida.
Doncs mira, en aquest sentit ens va molt bé a les paraules del bisbe.
Exacte, no? Exacte, que perquè...
Un any nou, però ell, esclar, ens ho diu, no en companyia del dietista ni d'això, sinó en companyia...
De Jesús, Maria i Josep.
Molt bé. Doncs això és el que avui, doncs, comencem, com de costum, comentant una mica aquestes petites orientacions, aquesta salutació que el bisbe ens fa, que s'ha pogut escoltar en la primera part d'aquest programa. Un any nou. De fet, el senyor bisbe ens recorda que en aquesta data del primer de gener hi fem coincidir diverses coses. Primer de tot, l'Església fa festa, aquest any perquè és diumenge, però els altres anys també fa festa, perquè és l'octava de Nadal. O sigui, fa 8 dies que celebràvem el Nadal. I llavors, al cap de 8 dies del Nadal, hi ha tota aquesta festa en la qual, clar, per als jueus, l'octava de Nadal significa... Perdó, l'octava d'un naixement d'un infant suposava el moment de la circumcisió, el moment de posar-li nom. I això són un dels punts que també el bisbe concreta. De moment, doncs, el senyor bisbe ens diu, a veure, les festes de Nadal no se redueixen a un dia, és totes aquestes diades de festa, és aquesta octava, és aquesta setmana, per tant, és una setmana en la qual continuem contemplant aquesta revelació de l'amor de Déu. I hem tingut ocasió, durant els dies de Nadal, els dies sobretot de la celebració, aquest any no hi ha hagut massa... El ser en diumenge, doncs, se'ns ha quedat tot reduït al dia de Nadal. Però, esclar, durant la setmana també anem celebrant l'Eucaristia i anem recordant tota aquesta manifestació. O sigui, Nadal és una gran intervenció de Déu en la nostra història. Nadal és un moment en què realment es manifesta el gran amor de Déu que diu, ei, que no us deixo sols. Vaig crear un món, vaig posar aquí una vida amb unes persones, heu anat evolucionant de la manera que us ha donat la vostra naturalesa, us heu deixat portar, potser, per algunes coses que us porten a enfrontaments, doncs jo vinc i em fico amb vosaltres, i em fico en la vostra vida, i estic amb vosaltres per anar-vos fent veure, Nadal és llum, fer veure quin és el camí correcte. I Nadal és sentir Déu molt a prop nostre per tenir la força per anar corregint aquells desviaments que al llarg de la història es van produint, no? Quantes vegades doncs mirem enrere, ui, 600 anys enrere, el cristianisme potser doncs no era pas el més pacífic i maco que es pogués presentar. Però ens n'hem donat compte i hem anat rectificant. I hem anat, doncs, tornant en aquest missatge de pau, de senzillesa, de pobresa. Va haver-hi uns anys que sí, que el cristianisme doncs, era l'espasa a la mà i vinga, conquerir terrenys i... Però ara no. Sempre hi ha aquesta possibilitat d'anar descobrint, no? Déu ens il·lumina. La paraula de Déu ens va mostrant el camí. I al llarg de la història van apareixent persones que ens fan donar compte. Un Sant Francesc d'Assís ens fa donar compte de la pobresa, per exemple. Com, doncs, des de la pobresa es descobreix millor a Déu. Bé, doncs són passos, no?, al llarg de la història. Llavors, doncs, aquest any hem tingut ocasió, un any més, de contemplar, aquesta setmana de Nadal, doncs que Déu no és un amo dèspota que ens tenen aquí i a cop d'espasa o a cop del que sigui ens va dient el que hem de fer, sinó que s'ha fet petit i proper perquè el poguéssim entendre tots, des del més petit al més gran, des del més senzill al més poderós. És un missatge per tothom. Per tant, demà, dia 1 de gener, celebrem aquesta octava de Nadal. I el bisbe ens ho ha recordat així. Què més celebrem? Doncs una cosa molt curiosa, Santa Maria. Dieu, oh, les Maries diuen, no, nosaltres celebrem el 15 d'agost. Bueno, però la festa de la Mare de Déu també està posada en aquest dia 1 de gener. Perquè, evidentment, tot aquest misteri de Nadal, en el pessebre, allà on te sigui, sempre l'infant Jesús apareix en la menjadora o en els braços de Maria, la seva mare. I llavors Maria és una, un testimoni, una observadora privilegiada de tot aquest misteri d'un Déu que es fa home. Ella hi va oferir tota la seva persona, el seu cos, la seva vida per donar-nos el Salvador. Però ella, doncs, ens diu a l'Evangeli que mirava, callava, contemplava, meditava tot el que anava succeint. Jo m'imagino com devia ella viure aquesta intervenció tan gran de Déu. Perquè ella físicament ho havia notat, no? Ella físicament va donar el seu fill al nostre món. I Maria, doncs, suposo que és per tots nosaltres un model de dir, i nosaltres som capaços de contemplar el nostre món, de descobrir-hi la presència de Déu, de descobrir-hi doncs, aquesta força que trobem en la pregària, en el treballar doncs, el que és la paraula de Déu, en les reunions que fem. Maria, ens diu l'Evangeli, que ho feia no pas amb superficialitat, potser els pastors aquells que van anar-hi, ah, vinga, si van veure, i se van tornar, tenien feina. Però, en canvi, Maria, en profunditat, perquè diu que meditava en el seu cor tot això que estava succeint. Maria en fa pregària. Maria, en profunditat, en el seu cor, ella va meditant tot el que succeeix. Penso, de vegades, és tan important saber mirar, veure, però meditant. Hi ha gent que fa grans tècniques de meditació, però no cal grans tècniques, cal senzillament fer-ho. Cal senzillament tenir l'esperit prou serè com per saber anar veient, meditant, païnt i fent nostre tot el que anem veient. Per tant, tenim octava de Nadal, Santa Maria. Una altra cosa que també el senyor bisbe ens fa notar d'aquest dia 1 és Sant Jesús. Per tant, felicitar a tots els que es diuen Jesús. Perquè, bueno, de vegades es deia algun altre dia, si el 2 o... No, però és el dia 1.
És el dia 1.
El dia 1, sí, sí. El dia 1 és Sant Jesús. En el nen que ha nascut allà a Belém li posen el nom de Jesús. Per tant, és el dia que celebrem Sant Jesús. I, a veure, que per als israelites el nom té molta significació. No posen un nom qualsevol. Si li posen Jesús, és per al significat d'aquest nom, que vol dir Déu salva. Per tant, en aquest infant hi veiem nosaltres present la salvació de Déu. Tot el que Jesús ens ofereix, una vida de senzillesa, de diàleg, de pau, de perdó, d'estar oberts a Déu, tot això, si fóssim capaços de fer-ho, doncs ens portaria realment a que la nostra vida no fracassés, sinó que fos una vida de salvats, per dir-ho d'alguna manera. Clar, salvar-nos de què? Doncs salvar-nos del fracàs, salvar-nos de l'enfonsament i del desànim i de veure's doncs, rebutjat i que no pinta res en aquest món. La persona que sap trobar tots aquestes qualitats, per dir-ho d'alguna manera, que un els ha d'anar exercint, és la persona que reïx en aquest nostre món i troba un lloc i és apreciat i viu. I viu amb intensitat cada moment. Jo penso que salvar és això, que tingui sentit la teva vida, que no siguis un ningú. Una altra cosa, ja Pau VI ho va proposar-ho, que comencéssim l'any pregant per la pau. Aquest tema sempre, sempre, sempre pendent. Sembla que, no sé, que diuen que a Síria es respecta una mica. Una mica, bueno, ahir van, abans d'ahir van bombardejar no sé quants, encara.
Allà gairebé no hi ha treva.
Però és que quan no són els del règim del president, són els turcs o són els altres. En fi, tothom hi va ficant cullerada. Però vaja, se'ns insisteix que sigui un dia de pregària per la pau. Perquè pregar no fa moure a Déu, però ens fa moure a nosaltres, penso jo. Pregar és anar fent present al Senyor de dir, com deia Sant Francesc, fes-nos a nosaltres instruments de la teva pau. La pau no plourà del cel així com una tòmbola. La pau l'hem d'anar fent créixer en el nostre cor i comunicar-la als altres. I si al nostre món hi ha persones que estimen la pau, no faran la guerra. Per tant, doncs, és un moment perquè anem intentant construir la nostra societat amb aquestes conviccions ben arrelades en nosaltres, de que no es pot conviure amb violència, sinó la nostra societat ha d'anar convisquent en pau. I la pau no és una absència de guerra. La pau és un valor molt fonamental que suposa el reconeixement de l'altre, el diàleg amb l'altre, la solidaritat. És tot un pla de vida, viure en pau. No és allò de deixa'm en pau, sinó tot una altra cosa.
Ha dit absència de guerra. Entenem que la pau és amb absència de guerra.
Evidentment. Però, a veure, hi ha moltes cases que no hi ha pau i no es bombardegen pas. Quantes famílies s'han trencat? I no pas per bombardejos, sinó perquè no hi ha diàleg, perquè hi ha enfrontaments. La pau ha de començar per cada un. La pau ha de començar per no clavar un cop de puny sobre la taula i dir aquí mano jo. La pau ha de començar, doncs, per saber respectar-se els uns als altres. En aquest sentit, penso jo que la pregària és eficaç. Perquè la pregària et va modelant el propi cor. I la pau ha de començar, primer de tot, perquè cada un de nosaltres es convenci de que no aconseguirà res amb violència, sinó que el que un es proposi, amb molt de respecte, ha d'anar-ho proposant, dialogant i anar treballant. Uh-huh. En aquest sentit busco jo la pau. Uh-huh. No precisament de dir tanqueu les bombes durant uns dies. No. Perquè poden haver-hi moltes bombes, però si hi ha gent de pau, no els la faran servir. I allà es quedaran. Uh-huh. En canvi, doncs, si en el cor de la gent no hi ha pau, qualsevol pedra pot ser un projectil. I llavors, doncs, aquí està la cosa. No?
Ja ho era en aquell temps.
Sí. Recordo aquella pel·lícula 2001, una odissea de l'espai, que comencen així,
Sí. Entre pedres i ossos.
Sí. Era tot una cosa. Bé, i llavors, doncs, per tant, acaba també el senyor bisbe, diguem, bé, comencem un any nou, i l'Església ens recorda una benedicció molt maca del temps de Moisès i d'Aaron i de Josué, no? Que és, doncs, demanar a Déu que ens beneeixi i que ens doni la seva pau. És una de les lectures del diumenge, que avui a la tarda mateix i demà proclamarem nosaltres a la parròquia, a la celebració, de demanar que Déu ens beneeixi, que Déu ens acompanyi, que Déu ens doni la força per anar treballant aquesta pau, per viure en pau, per estimar-la la pau, per educar-la en nosaltres i en tots els que ens envolten. Uh-huh. Penso, doncs, per tant, que és un començament d'any amb uns propòsits molt macos i amb possibilitat de fer-ho,
Molt engrescador, aquest començament d'any.
Ha de ser-ho, sí. Si és, per nosaltres, si és important dir, vinga, un any nou, vida nova, doncs que sigui una vida nova en profunditat. Uh-huh.
Hem escoltat la primera mitja hora d'aquest programa Església Viva, el magazín que ofereix el Departament de Ràdio del Bisbat de Girona. i ha tingut gairebé tot el programa un nom propi, Jaume Camprodon.
Sí. Abans d'ahir vaig ser a la catedral de Girona, precisament a les exèquies del nostre bisbe Jaume. Fins a aquest moment teníem nosaltres tres bisbes a Girona, dos de jubilats i un amb actiu. Ara ens en queda un de jubilat i un amb actiu, perquè va morir als 90 anys el bisbe Jaume Camprodon. Eren molta gent, eren molts de capellans, i forces bisbes també van venir en l'enterrament, perquè el bisbe Jaume, per mi, era l'últim de tota una mena de generació de gent que van arribar a bisbes no pas per els títols que tenien, ell em sembla que no era llicenciat en gaire res, sinó més aviat per el seu bon cor de pastor, pel bon cor pastoral. Jo personalment me l'he estimat molt i molt, el bisbe Jaume, entre altres coses perquè el vaig conèixer abans de que fos bisbe. Ell el van nomenar bisbe a l'estiu del 73, però a l'hivern del 73, o bueno, al començament de la primavera, vam anar quatre seminaristes, encara llavors, de Girona, a Vic a fer uns exercicis per preparar-nos per ser capellans. I ens els va dirigir mossèn Jaume Camprodon. Ens van dir, mira, aneu amb un capellà, és un sant home, Diu, inclús es diu que potser vindrà de bisbe a Girona. Allò que ell és Ràdio Macuto, no?, que va dient coses d'aquestes. I sí, nosaltres vam anar amb ell, i va, un home encantador, i ja li dèiem, bueno, si ve de bisbe a Girona, ja ens pot tenir ben enxufats, nosaltres, si fem broma. I sí, després a l'estiu es va saber que venia de bisbe a Girona. I un home senzill, però compromès completament amb el poble. La primera acció, encara no oficial, que va fer, va ser el setembre d'aquell any 73, i va haver-hi el cop d'estat a Xile, de Pinochet. Va morir molta gent, però un dels que va ser assassinat era un capellà de Girona, Joan Alsina. De seguida, les informacions oficials van començar a dir que si era un cura guerrillero, que si moria con la metralladora, i pobre home, res d'això, Res de res.
El que fa la propaganda, eh?
Home, i tant! I Jaume Camprodon, bisbe ja nomenat però encara no consagrat, doncs li van dir, mira, fem una missa per mossèn Joan Alsina a Castelló d'Empúries, la seva parròquia natal, i ell va venir, em va agradar molt això. Va venir, va estar allà com molts altres de nosaltres, entre la gent, assistint en aquella missa. Volem dir, ei, estic al costat de tota la gent de Girona i del clero i d'aquest mossèn, en el qual després ell va tenir de manifestar-se i burjar i dir no senyor, no. Nosaltres creiem que Joan Alsina va ser assassinat per el seu treball amb la gent, perquè ell, doncs, a més de capellà de parròquies, feia d'infermer en un hospital i els companys el van escollir com a delegat sindical i per això el van matar, perquè era una persona que estava al servei dels altres. Mm-hmm. Bé, per tant, doncs, aquest home va entrar en un moment molt difícil de l'Església de Girona. Era un moment en què molts capellans plegaven. Era un moment que hi va haver-hi, doncs, allò, gent que, mira, va veure que no era el seu camí, que el seu camí més aviat era cap al matrimoni, i s'ho van anar deixant molts. I en aquell moment, doncs, jo mateix i d'altres companys meus acabàvem de començar com a capellans, ordenats de capellà al 73. I ell va tenir molta intenció, moltes ganes de que participéssim en moltes d'aquestes coses. Per exemple, una de les coses que va tornar a posar en marxa ell va ser el Consell Presbiteral. Estava manat que hi fos, canvia de bisbe, canvia de consell, i de seguida va dir, tinc ganes de que els joves hi siguin també. Volia dir capellans joves, no? Un consell del presbiteri de capellans. I per tant, la gent del nostre grup ens coneixien, en Jesús i en mi, en coneixien alguns altres, no? Doncs vull que també algun d'aquests hi sigui present. I van fer eleccions i me van votant a mi. O sigui que ja vaig estar també en aquest primer Consell Presbiteral del bisbe Jaume. I llavors va ser l'home d'una gran senzillesa. Signes molt, molt eloqüents. Per exemple, ell no va anar a viure en el Palau Episcopal. Ell va triar un pis a Girona, allà a prop, molt a prop de la plaça Mercat, recordo que l'havia anat a veure algunes vegades en allà, se sentien el xivarri, els crits per el cel obert d'altres pisos que convivien allà també, no? Ell diu, sí, d'escoltar la música dels joves i coses així, tot el que se sent en un bloc d'així de pisos, no? Ells estaven allà visquent amb aquesta senzillesa. Penso que va ser també molt abocat als joves perquè amb ell se li ha d'agrair que comencés una cosa molt curiosa com és la Pasqua jove. Recordo el primer any que es va fer perquè un altre capellà que estava amb mi era l'encarregat de preparar tot això i el bisbe va dir, jo deixo plantada la catedral, deixo plantats els canonges i me'n vaig a celebrar la Pasqua amb els joves. I es va començar fent en el santuari del Collell, el col·legi aquell del Collell. Allà es reunien milers de joves i se celebrava la Pasqua, tota la tarda del dissabte sant i la nit. Alguns es quedaven a dormir allà perquè aquell temps no hi havia tants de cotxes com per tornar cap a casa, esperar que passés la primera teissa de l'endemà. O sigui que... I ell doncs va saber estar sempre, sempre, sempre al costat del jovent en aquestes celebracions de la Pasqua. Una altra cosa molt important d'ell, va creure, esclar, a ell li va tocar una cosa, que és posar a la pràctica el que es havia anat dient en el Concili Vaticà II. I el Concili Vaticà II va ser el concili que va redescobrir la presència, el treball dels laics, no només dels capellans, dels laics. I ell va proposar, doncs, en l'any 78, tot un pla de reflexió pastoral, de dir, a veure, repassem, revisem, replantegem-nos com està tot el treball pastoral d'atenció a les persones, de catequesis, d'ajuda del nostre bisbat. I va fer una moguda impressionant a totes les parròquies, a tots els arxiprestats, amb uns qüestionaris, anar-ho revisant, fent propostes, equips de treball. O sigui, va ser tot un treball d'aquests de... Els partits polítics en diuen refundació, penso, no? Quan s'han de replantejar alguna cosa, diuen, hem de refundar el partit. Bé, doncs, aquí el nostre bisbat no era refundar-lo, però sí posar-lo una mica al dia. Tot això va desembocar en què en l'any 80, doncs, es va fer una gran jornada de pastoral a Banyoles, amb molts de delegats de tot el bisbat, i es van marcar tots uns camins, tot unes propostes perquè el treball pastoral a les nostres parròquies fos realment efectiu, i tot el que es havia anat dient en el Vaticà II es anés posant en marxa. Va fer també doncs, coses de nivell d'economia, de dir, farem una guardiola a la qual totes les parròquies hi aporten segons les seves possibilitats i totes les parròquies poden anar-ne a buscar segons les seves necessitats. És un fons comú en el qual, doncs, hi estem participant totes les parròquies.
Caram, això sí que està molt bé, eh?
Sí. I és efectiu, eh? És efectiu. Perquè, és clar, a veure, qui li toca pagar sempre rondina. Però quan un està en una parròquia petita que se li enfonsa una cosa o té una necessitat, sap que pot anar en el bisbat.
És a dir, per emergències, per urgències, no?
Sí, està... ens costa una mica de vegades, no? Jo penso, pues, clar, aquí Lloret ha de portar-hi força, eh? Perquè Lloret, doncs... Però és que hi ha parròquies petitíssimes que el capellà, doncs, ha de pagar la llum de l'església de la seva butxaca.
Ja,
eh? Vull dir, passa que ara, esclar, aquestes parròquies tan petites ja no tenen capellà. Ara hi ha un capellà que es cuida de 7 o 8. I no sé com porta l'economia, però és una ruïna. Però vaja, ell va fer aquest fons comú diocesà. També va impulsar molt llavors una cosa que encara funciona i bé, que és a Girona mateix muntar tot un institut de teologia. Si algú vol estudiar la llicenciatura en teologia, no cal anar a Barcelona. A Girona ho tenim. I a Girona, doncs, es va anar dedicant molt d'espai del seminari, que ja prou feines hi havia seminaristes, doncs, tota aquesta cosa de poder obrir a gent de fora, sigui de la universitat, sigui catequistes, sigui mestres que volen treure's el títol per ensenyar la religió, doncs, fer un institut de teologia en el qual es dona el títol de llicenciatura o d'idoneïtat per ensenyar. I ell tot això ho va posar-ho en marxa. També va ser, en aquest seu temps, com que ell havia deixat el Palau Episcopal i s'havia anat a viure amb un pis, també el que es va traslladar després van ser les oficines del bisbat. I en comptes de ser a dalt, al costat de la catedral, en el Palau Episcopal, doncs van baixar a baix al costat de l'Ajuntament, a un edifici del bisbat que es diu Casa Carles, que és on hi ha ara les oficines. Es va arreglar aquell casalot antic, però molt maco i molt cèntric. I llavors, tot el que era el Palau Episcopal va passar a ser museu d'art. Entre el que tenien ja del bisbat i altres coses de la Diputació i tot això, doncs és aquest gran museu d'art que hi ha a Girona, que és preciós, que és una obra d'art, no?, per dir-ho així, amb un edifici que també doncs, té tota la seva història, com és l'antic Palau Episcopal. O sigui, va anar modernitzant tot això. Però després va tenir... Aquest home era molt així, diu, ei, el que jo decideixo no tinc per què obligar-ho als altres. Ell havia decidit anar a viure en un pis, diu, però i el bisbe que vingui darrere meu, què voldrà? I llavors les van pescar per trobar algú, ningú sap d'on te va treure els cèntims, i va fer construir una casa que se'n diu la casa del bisbe, en un pati que hi ha a sobre del que havia sigut l'estadi de Vistalegre, allà a prop de la clínica Unyà, que hi ha, hi ha la residència de capellans grans, la residència Bisbe Sivilla, que en diem, doncs tenia un hort molt gran i en allà va fer construir la casa del bisbe. I en allà, doncs, ell hi va anar a viure i després hi va viure el bisbe Carles Soler i ara hi viu el bisbe Francesc Pardo. Després, també, molt important, va haver-hi el concili tarraconense. I aquí sí que va ser l'hora de posar al dia tot el que era el que es havia dit en el Vaticà II, com ho apliquem aquí a Catalunya. I ell, doncs, va ser dels que hi va anar donant tot un to, tot una cosa pràctica, amb la gent que hi va portar-hi i els treballs que es van fer. I ell, doncs, estava molt convençut i quan es va tractar de declarar que realment Catalunya era una nació amb una manera de ser i des de l'Església sempre s'havia reconegut, ell també doncs, va ser dels que va signar aquesta presa de postura, no? Uh-huh. de Catalunya.
Últim minut.
Últim minut. Doncs desitjar bon any a tothom. Hi ha moltes maneres de fer-ho. Per exemple, a Santa Cristina... Demà, de bon dematí, a les 7, qui encara no hagi anat a dormir o qui tingui ganes d'aixecar-se aviat, hi ha sardanes. Hi ha un espectacle molt maco, veure sortir el sol per allà enmig dels pins de Santa Cristina, per sobre la ratlla del mar, amb una xocolata ben calenta i unes sardanes que, pobres músics, els hi falta bufanda. Bueno... I l'altra cosa, també, demà a les 6 de la tarda, un dels esplais d'aquí de la parròquia, el Xalom, doncs organitza una quina però infància, en diuen. O sigui, tot això va destinat a tot el treball que fan de colònies, de casal, per als nanos. Per tant, doncs, són dues activitats de començament d'any. Veure sortir el sol, saludar un nou any i participar també en tota aquesta activitat.
També li desitgem a vostè bona sortida i entrada d'any.
Moltes gràcies, moltes gràcies. Espero poder, doncs, també amb nova força, tot i que un es va fent gran, doncs, poder anar donant aquest servei un any més.
Tots ens hi fem de grans,
Sí, però arriba un punt que la curva s'accelera, llavors,
Rector de la parròquia mossèn Josep Maria Castellà, gràcies per ser aquí un any més amb nosaltres.
Gràcies a tots vosaltres i bon any nou.